I volem parlar ara de la relació del cinema fet a Eivissa als 60 amb el turisme. Amb el turisme també d'aquests anys, amb el turisme incipient dels anys 60. A veure quina relació va tenir el turisme d'aquells anys amb el cinema. I ho volem fer amb Enrique Villalonga. Ell és cineasta i expert en cinema d'Eivissa. Enrique Villalonga, perdó, bon dia.
Villalonga, bon dia.
Sí, costa una mica de dir el teu cognom, perdona, Villalonga. Ara
Villalonga, no te preocupis. Val. Molt de gust, què tal?
Bé, molt bé, encantats de parlar amb tu. Escolta'm una cosa, com era la indústria del cinema eivissenca dels anys 60?
Bueno, com a indústria pròpiament dins de Silla no existia. De fet, ara comença una miquigua, però als anys 60 no hi havia indústria a Eivissa. Eren sobretot produccions nacionals i internacionals que venien a Eivissa a rodar. Vale, però diguem-ne que portaven tot el material, focus, càmera, material tècnic, ho portaven de fora, per parlar en termes purament d'indústria.
Sí.
I el que va passar és que a partir de l'any 65 es varen començar a rodar aquell any tres pel·lícules, el mateix any, quan, per exemple, la primera pel·lícula sí, es va rodar el 49, després va rodar una altra a mitjans del 50, una altra a principis del 60... Vale, sí. Una miqueta com disperses, i a partir justament del boom turístic, sí. No, que va ser a mitjans dels anys 60, sí. Doncs va anar una miqueta paral·lel l'increment de producció de pel·lícules amb l'afluència de més turistes.
Uh-huh. Aquestes pel·lícules que d'abans d'aquest boom turístic que esmentes, de cap a meitat dels anys 60, sí. Com eren aquestes primers pel·lícules eivissenques rodades
bueno,
a Eivissa?
Realment, les primeres filmacions, no llargmetratges, són de... Hi ha una de 1906, que està perduda, hi ha una altra del 27, sí. Que sí que es coneix, i en general són documentals, d'acord? ¿Vale?
Ja.
Després, la primera pel·lícula de ficció, el que és amb un argument, és Lei del Mar, que es va rodar a l'any 49, d'acord? ¿Vale? Sobretot a Santa Eulàlia, i és una adaptació de la novel·la de Los Muertos Mandan, de Vicente Blasco Ibáñez.
Sí.
I és una pel·lícula costumbrista, totalment. De fet, hi ha una anècdota, que és que paral·lelament al rodatge d'aquesta pel·lícula, que va ser la primera de ficció, es va rodar una altra, que no es va acabar, que s'anava a titular Cerco de Ira, de Carlos sí. Serrano de Osma, sí. El guió de la qual estava escrit per en Juan Antonio Bardem i en Luis García Berlanga. Vale, dos dels millors directors espanyols. I també el guió pues anava d'una història una miqueta així costumbrista.
Sí. Llavors
podríem dir que des de quan va començar a finals dels 40 fins a quasi als 60, les històries eren totalment costumbristes i mostraven sí. com s'Eivissa com més rural o provinciana, entre cometes.
Clar.
Vale? Sí.
Entenc que aquest cinema costumista, com bé dius, és una mica el mateix que passava amb el teatre, no? Que en aquesta època el costumisme una mica imparava en totes les històries, tant de cinema com de teatre, amb tot una mica. A partir dels 60, dels 60 i pico, a partir d'aquest boom turístic que es va produir a Eivissa i a Formentera, què suposa aquest boom turístic per al cinema?
Bueno, el que fa és que es col·loca el nom d'Eivissa en el mercat internacional.
Sí.
És a dir, per exemple, quan es va rodar el 49 Lei del Mar,
sí.
es va rodar a Silla, segons paraules del director Miguel Iglesias, sobretot perquè era el primer llargmetratge que rodava a Silla i perquè era un territori verge en terreny cinematogràfic, no? Era un territori com desconegut, salvatge, pintoresc, etc.
Sí.
Però quan 20 anys... Més endavant, a l'any 69, es roda La larga agonia de los peces fuera de l'agua, d'en
sí.
Francesc Rovira Veleta,
sí.
que és una adaptació d'una novel·la. És interessant constatar que la novel·la està ambientada a la Costa Brava, per Girona,
sí.
i varen ambientar la història, varen adaptar-la a Eivissa, perquè segons en Rovira Veleta, Eivissa l'any 69 ja era un destí més atractiu per al mercat internacional de la pel·lícula.
Uh-huh.
És a dir, que en aquests 20 anys passem d'un ostracisme d'un lloc com pinturer, salvatge, desconegut, a un lloc que ja el seu nom ja és un prou reclam publicitari
sí.
per projectar la pel·lícula.
Sí, sí, sí.
Llavors, això és el que es pot analitzar només veient les pel·lícules, no? Aquest canvi que va sofrir Silla.
Una pel·lícula, aquesta que anomenes La larga agonia de los peces fuera del agua, que va ser del 69, i que tenia Serrat com a protagonista,
sí.
Joan Manuel Serrat. Era sí. habitual que tinguessin, que hi haguessin aquestes figures de la cançó, en aquest cas, o del cinema espanyol, en aquestes primeres pel·lícules?
Bueno, a les pel·lícules rodades a Eivissa no hi ha moltes pel·lícules musicals, ja. Vale? Però en general al cinema espanyol, sobretot als anys 60, sí que hi ha un parell de casos de pel·lícules protagonitzades per cantants. Després està el cas d'Anna Marisol, d'Anna Maciel, i justament hi havia una pel·lícula que l'anava a protagonitzar en Rafael,
sí.
que al final es va acabar rodant a Mallorca, però segons diari d'Eivissa, no recordo ara mateix de memòria el títol, però segons diari d'Eivissa sí que estaven els productors per a Eivissa, diguem-ne, buscant també la possibilitat de rodar-la aquí a Silla.
Mm. En aquells anys potser Mallorca era molt més coneguda, no?
Totalment. Hi ha una, per exemple, hi ha una pel·lícula del 60, que es va rodar el 65, Hallucination Generation, una pel·lícula nord-americana,
sí.
i quan el dossier de premsa parlen d'aquesta història, ja té una part ambientada a Eivissa, necessiten explicar on està Eivissa, en el sentit de dir Eivissa és una illa que està en el sud de Mallorca, sempre en referència a Mallorca, i com pots veure, 4 anys després, ja se situa directament una pel·lícula a Eivissa, perquè Eivissa ja és un reclam internacional, no?
Clar. I pel que fa a Formentera, tenim alguna cosa?
Bueno, ja, sobretot el cas més conegut de Mort, que té una escena rodada a un molí de Formentera, que sí. justament també és la portada del disc de la banda sonora de Pink Floyd,
sí.
i també el cas de La larga unió de los peces fuera de l'agua. Jo crec que ara de memòria que té un pla, només un pla amb, rodat a Formentera, que és una Emma Cohen sortint d'un barco al port de la Sabina,
sí.
vale? Però sí que és justament l'escena final, que és quan en Joan Manuel Serrat, diguem-ne, mata simbòlicament un dels hippies en una torre, es va rodar a Eivissa,
sí.
vale? Però sí que aquell tros està ambientat a Formentera. Vale? És curiós.
Sí.
Que és una cosa també que
passa... No volien anar a Formentera, perquè hi van anar, es van quedar a la Sabina, i a part van recrear amb un escenari d'Eivissa un escenari formenterer.
Correcte, sí. Hi ha una també un curtmetratge d'un director alemany molt interessant que es diu Peter Schamoni, que és un curtmetratge que es va rodar el 62-63,
sí.
que es diu Die Kommen de Teutonen, Aquí vienen los Teutones, els alemanys,
sí.
que és una sàtira sobre els turistes alemanys a Costa Brava, Balears, vale? I sí que té plans de, crec que de la Font de Pepe, de la Joven Dolores, de Ernesto Erefel i de, no sé si de Sant Francesc o de Sant Ferran. O sigui,
sí.
té alguns de plans de Formentera. I és un curtmetratge, sí, és un curtmetratge, una mica documental, que es pot veure íntegrament a YouTube. Vale?
Mm-hmm.
O sigui, és una cosa molt interessant.
Molt bé. Una cosa, amb la censura de l'època, tot bé?
Bueno, jo crec que a Eivissa és millor que a la península.
Ja.
La censura actuava de tres maneres, va? Sobre els guions, sobre el rodatge i sobre el muntatge,
sí.
i sobretot les produccions nacionals, que eren produccions que s'acabaven exhibint també dins d'Espanya, la censura era molt més estricta.
Sí.
No? Però era una mica hipòcrita perquè, en el sentit de que les pel·lícules que estrangeres que es projectaven fora d'Espanya, evidentment, sí que la censura era molt més oberta per donar una imatge d'aperturisme del regiment franquista.
Ja, sí.
No? Malgrat totes les pel·lícules espanyoles era el contrari, no?
Sí.
Però llavors hi havia com ses trampes, no? Per exemple, el guió que es va presentar a la censura d'amor, que és una pel·lícula sobre drogues, que inclou ús de drogues, els nus integrals, trios, lèsbics, etc. Es va presentar un guió que tenia el títol de La última caída,
sí.
ja és un títol com moralista, no? Ja totalment alia a l'esperit res moralista que té la pel·lícula, no? Llavors no s'incluïen, per exemple, les escenes més polèmiques, no s'incluïen dins del guió, perquè d'una manera efectiva a Eivissa no hi havia funcionaris que anessin a supervisar el rodatge.
Ja. És a dir, que Espanya el que feia era, de cara a l'estranger, de cara a Europa, donar una imatge de més obertura.
Correcte.
I, per tant, permetia
Correcte.
Més a les produccions internacionals saltar-se aquesta censura, però era més vigilant amb el que es feia aquí, no?
Sí, per exemple, hi havia un plano de Mort, no? Mort es va rodar aquí, i Mort, evidentment, va ser una pel·lícula molt controvertida, molt controvertida. En canvi, La larga agonia dels peces fora de l'agua, i un plano que es veu a l'escull del Serrat, i es va tallar a l'edició espanyola. És una pel·lícula rodada un any després.
I ens van perdre el cul d'en Serrat.
Sí, mira tu. Però tenim la seva música.
També tenim entès que hi havia també alguna d'aquestes produccions que entraven al terreny de l'especulació immobiliària.
Sí, hi ha una... Bueno, és interessant perquè en aquella època hi ha tres casos que sí que tenen una mirada més crítica damunt de la indústria turística, o les conseqüències de la indústria turística. No? Una és Aquí vienen los teutones, en Peter Shamoni. Una altra és Runaway Backwards, que és un mediometratge de 54 minuts molt interessant, d'un canadenc que es diu Alan Kim. Sí. També dona una visió una mica crítica l'any 64, ja, imagina't, abans del que és boom, sí, d'aquests estrangers que venen a Eivissa, que estan aquí 10 anys però que no parlen castellà, sí, que no estan integrants dins de la vida aquí, que venen perquè és un lloc pobre, etc. També critica això. I sobretot hi ha una pel·lícula que a mi m'agrada molt, que es diu Léa Libert, una pel·lícula francesa del Marc Monet, que es va rodar al 70 o 71, sí, però basada en experiències del Marc Monet a Eivissa als anys 60, que hi va viure per aquí o passava algunes estones de vacances, i que sí que critica l'especulació immobiliària, no? Una mica la destrucció del paradís. Hi ha algunes escenes, per exemple, dels promotors immobiliaris davant de Esvedrà, de Llecalador, sí. Vale, diguem, bueno, aquí podem construir un parell de pisos, d'edificis, no sé què tal, tal, no? I és una pel·lícula, doncs, ja t'ho dic, també dels anys, de principis dels 70, sí, i no deixa de ser curiós aquesta visió ja lúcida en el mateix moment en què hi ha una il·lusió per part nacional de construir més hotels, de guanyar la vida d'una altra manera, més econòmica, que no exportant sal, anelles, etc. Ja els estrangers ja donen una visió més negativa, no?
Sí.
Sa cara bé. De tot això.
I en aquesta pel·lícula que comentaves del Monet, aquesta que parla d'especulació immobiliària, sí, tenim entès que es va obligar a la productora a canviar el nom d'Eivissa.
Sí.
Van canviar el nom d'Eivissa per una altra.
Sí, correcte. Hi ha la pel·lícula té una escena eròtica per molt petita, molt light, sí, i sobretot el que va molestar la censura és aquesta visió crítica del turisme, i van pensar que podria danyar el nom d'Eivissa i per tant el nom d'Espanya. ¿Vale? Llavors li van suggerir o obligar a Marc Monet a millor ambientar la història en una illa fictícia, i que no fos Eivissa per no danyar aquesta imatge, no? I Marc Monet, doncs, va inventar el nom d'Itaverbo.
És
una mica rar, Itaverbo, un nom molt, sí, molt maco,
sí,
però és molt curiós perquè Itaverbo, la pel·lícula, és una de les illes de les Balears. Llavors és una cosa una mica estranya, però bueno, s'entén per ser cosa sociològica. Lo curiós és que aquesta pel·lícula es va editar en VHS, vale, sí, a finals dels 70 o principis dels 80, i allí ja té un altre títol que és Muerte a Eivissa, Mort a Eivissa.
Sí.
No? Llavors ja van recuperar el títol, diguem-ne, original que volien, però la pel·lícula està ambientada en un lloc que es diu Itaverbo.
Uh-huh. Un lloc fictici, en aquest cas.
Fictici, totalment fals, de mentira, sí, sí.
I pel que fa al cinema dels anys 80, 90, anem una mica més prop, que... com ha anat això?
Bueno, la veritat és que ja després una disparitat de títols, no? Hi ha una part, per exemple, de turisme que pots veure en L'Oceano del Sexo, en Caótica Anna, en El Sueño de Ibiza, ja com aquest recull de sa mirada hippie dels anys 60, sí que perduren aquestes com pel·lícules neo-hippies, no? Però sobretot a partir del 2000, el que ja és tot molt focalitzat en el que és el tema de l'oci nocturn, de les discoteques, dels clubs reps, tota aquesta moguda,
sí,
que és totalment relacionada amb el turisme, sí que està molt entroncada amb el cinema a partir de l'any 2000,
yeah,
que és una cosa que crida molta atenció. Abans del 2000, als 70, bueno, ja també de tot tipus de pel·lícules, és a dir, drames, thrillers... Ja, per exemple, als anys 80 hi ha moltes pel·lícules d'acció. Hi ha una, sí, que és The Travel with Spies, amb Donald Sutherland. No, hi ha, per exemple, una molt interessant, no, però molt curiosa, que es diu Squadron, de José Antonio de la Loma, una superproducció hispano-mexicana,
sí, del
85-86. Hi ha també una de Hombres G rodada per aquí,
sí,
etcètera. Sí, sí, hi ha com un parell de pel·lícules molt disperses, però sobretot, a partir del 2000, més o menys, és quan el tema de les discoteques acapara quasi totes les pel·lícules rodades aquí i sobretot les pel·lícules que no estan rodades aquí però que mencionen Silla, per exemple, o que tenen alguna referència gràfica o verbal a Silla, per exemple. Hi ha una pel·lícula que ara no recordo usar en 2010, 11 o 12, que es diu Transporter, la tercera part, una pel·lícula,
sí,
d'acció, amb el Jason Statham.
Sí.
És una superproducció de Hollywood, bla, 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 i aquella pel·lícula no té una escena rodada a Eivissa, té una escena de discoteca, que suposa que és una discoteca d'Eivissa, però és una cosa molt fosca i tal, però la protagonista, per exemple, treu una pastilla de drogues, sí. No? I li diu al Jason Statham mentre estan conduint un cotxe, li diu, mira, recuerdos de Ibiza. No? Llavors sí que hi ha moltes coses així, no només, que és un tema molt interessant, no només del que s'ha rodat, sí, sinó de totes les ramificacions, que també hi ha una filmografia paral·lela allí.
No sé què en pensaran alguns d'aquesta relació, d'aquesta associació directa d'Eivissa amb drogues i discoteques, no? que s'està manifestant tant de tantes formes.
Home, al final del cinema dius, home, a mi m'agradaria que recollís altres aspectes, però la mateixa societat, la mateixa economia no ho fa.
No,
no, és a dir, tampoc no li pots demanar al cinema que faci una cosa que no fa,
ningú.
La mateixa ciutadania,
sí, claro, sí.
Perquè tu veus els cartells i no són cartells ni carreteres no són cartells d'exposició ni de res, són cartells de discoteques,
sí.
I les discoteques, ho vulguis o no, pues tenen una certa relació amb aquests títols de món, no?
Segur que, com a mínim, l'associació de l'Oci d'Eivissa estarà contenta, en tot cas.
No sé si és bo. No sé si és molt bo.
Enrique Villalonga, ara ho he dit bé, eh? Enrique Villalonga, cineasta i expert en cinema de les Pitiüses. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Illa.
Gràcies a vosaltres, un plaer.